Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bona tarda.
Molt bé. T'agrada aquest
sí,
mote?
Sí, sí, no, no, anirà així.
S'ha quedat. Bueno,
sí,
mira,
s'ha quedat.
Ja m'està bé, la
això
veritat.
Això anirà així. Saps que d'aquesta porta cap endins, bueno, jo.
Vale, sí,
d'aquesta
sí.
Porta cap enfora, m'és igual.
Vale. Per tant, compte amb el que dius, eh? Et liaré unes fora que ja veuràs. Jo m'ho prenc al peu de la lletra i quan surtis ja veuràs què t'espera.
Ai, Déu meu. Va, avui ens visitava Joan Carles Mèlic, el doctor en filosofia i lletres, i ens presentava aquest llibre, La fragilitat del mundo, que li ha donat precisament aquest Premi Nacional d'Assaig 2022, i amb ell hem parlat una mica del món, de com percep el món, de si el món és fràgil, no és fràgil, de si està en crisi, si no està en crisi. I avui, Leo, ens ho amplies tot plegat i anem a parlar del món.
És fort, perquè no, o sigui, ha coincidit, vull dir, és de veritat, no,
sí, sí, sí,
no és això
sí,
de...
Sí, sí.
Diem que ha coincidit, no, ha coincidit
no.
De veritat. I és curiós perquè, bueno, he estat... el llibre me l'he començat, no? M'he llegit més les primeres 25 pàgines, una cosa així.
Només, eh?
Bueno, a poc a poc, no? Jo tinc les meves ocupacions.
25, vull dir que Déu-n'hi-do.
Ah, vale, era com... Vale,
sí,
vale,
sí,
estava bastant bé, estava bastant bé, estava bastant bé. I on parlava d'això, doncs, del tema del món, de la fragilitat i tal, i aquest i tal no és despectiu, és un i tal continuista,
sí, sí, sí.
I precisament jo avui venia a parlar del món, no? I és curiós com el que venia a comentar està bastant en la seva línia de pensament, crec. Primer, una cosa que em sembla molt interessant del llibre, i ho deixo com aquí dit i després ja continuem,
sí.
És l'estil en el que està escrit. Això és una cosa que crec que s'ha de recalcar, i perquè està molt a prop d'aquesta concepció de la filosofia com a literatura, com a poesia, que crec que sempre està molt bé, per poder captar el món en la seva totalitat. Bé, el món, no? Crec que ho comentava ell, i si no ho comento jo, no hi ha una essència a priori, no? No hi ha una mena de... I el món tampoc és un conjunt de fets, objectius i d'entes o d'objectes, no? Jo precisament volia obrir avui amb la pregunta de què entenem per món, no? La primera, de fet, era si el món és una realitat objectiva. I no. Bueno, ja, els positivistes et podrien dir que sí, o certs científics et podrien dir que sí. Jo crec que radicalment no. I jo volia respondre aquesta pregunta de què entenem per món amb dos filòsofs que, curiosament, es donen molt més de la mà del que els agradaria,
sí.
Que és Heidegger, que apareix sempre aquí, Heidegger és una cosa horrible, i Sarah Ahmed, no? Que és una autora bastant allunyada, no? Ideològicament parlant, de Heidegger. Bueno, Heidegger és mort, vull dir, tampoc és que estigui a cap lloc. Però per Heidegger és interessant veure com el món és un horitzó de sentit. És una mena d'espai, és un conjunt de relacions, no? És fonamentalment relacional, i és un espai on el ser humà es pot o no projectar i desenvolupar, no? I aquí és curiós perquè un dels problemes que ha tingut la filosofia occidental, evidentment, és des del moment de la modernitat, és aquest tall entre el subjecte i l'objecte, no? Cosa que he comentat aquí diverses vegades, em penso. I si entenem el món com un conjunt de relacions, estem entenent que el món no és una mena d'argamassa de quantitativa, no? Com un conjunt de fets aïllats entre ells, o més o menys aïllats. Però...
Quan estem parlant del món, Leo, no prenem la perspectiva de que estem parlant del planeta, eh?
Exacte, perquè l'interessant aquí realment és com... Sí, un podria descriure el món com una massa esfèrica de X pes que orbita al voltant del Sol, no? No sé que sigui terraplanista, però diguéssim que sí, no? Però això, com des d'un punt de vista humà, el que li interessaria a la filosofia, i jo crec que al ser humà, és el com, no? No les veritats positives, és a dir, els fets, sinó què fem d'aquests fets. És com, vale, la Terra és un fet i com... Científicament no hi haurà l'invierno frío, no? I nosaltres què fem amb aquesta informació, no?
Ara.
Com ho interpretem, no? O sigui, com entenent que el ser humà és fonamentalment interpretació, no? És una feina d'interpretar-nos i interpretar el món, i el món és precisament allò que interpretem. I una manera molt clara de dir-ho, i que crec que és molt clara, és la de que és un entramat relacional.
Per tant, quan relativitzem tot plegat, i encara que fem una mica de populisme barat, a vegades, quan diem allò de no, no, el meu món és la meva família, els meus amics, la gent propera, no estem tan allunyats del que estem explicant ara mateix.
Exacte, exacte. Jo estic amb aquest tema, és molt interessant veure sempre com... Jo estic molt amb Ortega. Crec que la cultura popular i el llenguatge popular té un coneixement intrínsec, no? Que és, és la tradició, és com opera la tradició. I precisament quan diem aquest és el meu damunt o el meu món és la meva família, s'està referint a... el món afectiu, o sigui, el món que ens afecta i afectem, no? O sigui, la dimensió projectual, no? Tu et projectes a la teva família es projecta en tu, les teves amistats, la teva professió, en el camí que et desenvolupes, no? En aquesta tasca d'inventar-nos i d'interpretar-nos i seguir avançant. Ara bé, si aquesta perspectiva té un risc. O sigui, jo crec que és la perspectiva més interessant, però té un risc, que és el risc d'individualitzar-ho tot i atomitzar-ho tot i... bueno, diguéssim que cadascú pot interpretar el món a la seva manera i tot és vàlid, no? Bé, si bé és cert que el món no és objectiu, no? O 100% objectiu, hi ha unes estructures que operen en aquest món. O sigui, el món no és un lienzo en blanco, no és una tàbula rasa. Nosaltres som subjectes històrics, que naixem en una historicitat i venim d'un passat i anem cap a un futur. I, per tant, tot aquest passat té una càrrega simbòlica molt forta. I llavors, el que jo volia dir una mica, que això seria la perspectiva més de Sarah Ahmed, és que el món, nosaltres ens desenvolupem en el món dintre d'unes coordenades. No? Sí. Tu et mous dintre d'unes coordenades, dintre d'unes línies de referència. No? Que Ortega diria que això són les creences, tot allò que dones per fet. No? I tu, doncs, diguéssim, per mi claríssimament, dintre del món, no? Liberal i demés, diguéssim que una de les clares coordenades és la idea de família, no? O la idea de néixer, ets un infant, estudies, aconsegueixes una feina, et compres una casa, tens dos fills, una mascota, els caps de setmana te'n vas a fer un viatge a la muntanya i a les vacances te'n vas una setmana a Menorca, diguéssim, no?
Potser que això estigui canviant en els joves d'ara?
Sí, però canvia per la necessitat, no per la voluntat. És a dir, allò segueix sent l'imaginari i l'ideal, però no el podem aconseguir perquè materialment no és fàctic.
Val.
Llavors es viu com un fracàs i es viu com una frustració.
T'ho compro.
Llavors es patologitza. Clar, la nostra pregunta, jo el que proposaria aquí és podem de canviar l'imaginari, també. No? O sigui, és una de les propostes interessants. I més entenent que aquest imaginari no és neutre. No, és a dir, aquestes coordenades i el món estructurat no és neutre, no? Ja per un tipus de gent és més fàcil que l'altre.
Clar, per molta gent, em deies, partim d'una base que no és neutra, per molta gent estem partint d'una base que se'ns ha enganyat, se'ns ha venut un ideal que després no s'ha donat.
Exacte.
I d'aquí que trenqui la neutralitat absoluta.
Exacte. I lo interessant és veure com aquests moments, no com un fracàs, sinó com una obertura de possibilitat. Que això és una cosa que crec que és molt interessant. És a dir, quan precisament es donen aquestes situacions, tenim l'oportunitat de desnaturalitzar allò que no és natural. És a dir, els imaginaris i les maneres d'estar al món no són naturals, són artificials, són culturals. Però llavors, a través de la repetició i del gest i de l'hàbit, tenim la sensació que és algo natural, quan realment no és així. I llavors, quan hi ha aquests moments de fracàs on hi ha un xoc entre la pròpia projecte vital i l'imaginari que no és possible, que hi ha un desencaix, se'ns mostra el caràcter artificial d'aquest somni, diguéssim, no? I precisament podem lluitar o no, o decidir què fer amb aquesta informació per veure si potser hem de replantejar el somni, no? O potser aquest imaginari no és per tothom. I el problema no el té el subjecte que no s'adapta a l'imaginari, sinó l'imaginari. O sigui, no podem fer que una cosa creada pel propi humà sigui després qui esclavitza l'humà.
Bona aquesta.
Clar, que això cadascú ho agafi com vulgui, però...
Sí, sí, sí.
Diguéssim que crec que és molt... Jo sempre ho trobo que és molt ridícul, en el pitjor dels sentits, o és quasi bé absurd, com els grans problemes humans són coses que hem creat nosaltres mateixos que després ens estan esclavitzant. Vull dir, és una cosa que jo crec que és gairebé còmica, o sigui, en el sentit més tràgic possible. Vull dir, és molt ridícul, no? Però crec que és important anar recordant a la gent que, com a mínim, plantejar l'opció de que constantment, de que el món no és una cosa donada, que el món és una cosa canviant, que s'adapta a les dinàmiques socials, perquè aquí és on entren les demandes polítiques i socials de la gent. És a dir, si entenem que el món és una cosa que no està donada i que s'estructura i canvia, podem fer X demandes socials que s'adhereixin als nostres imaginaris, no? I entendre, sobretot, que no hi ha uns imaginaris com radicalment millors que els altres, no? Jo crec que era una cosa bastant interessant a mencionar. Però, bueno, ara una de les coses típiques...
Ara ho emboliquem.
Sí, anava a fer com...
No?
Bueno, anava a fer una mica d'autocrítica.
Val.
Diguéssim, tot això està molt bé, no? Però clar, dius, vale, Leo, tot això està superbé, teoritzem el món, relativitzem les coses, no sé què, però després com em desenvolupo jo el món? O sigui, podem dir, no, el món realment és una cosa significativa, un conjunt de símbols que ens interpel·len. És com, vale, jo què faig amb tot això? No, jo he de sortir al carrer, he d'anar a agafar el transport públic o el meu cotxe o el que sigui, i he d'anar a treballar, i he de tornar a casa o no tornar a casa, o he de fer el que sigui, no? O sigui, quina relació hi ha entre una cosa i l'altra? I aquí és on es posa interessant la cosa.
Vale.
És a dir, jo considero una de les propostes que sempre considero interessants, jo sempre, als meus amics i a gent que coneixo, sempre els recomano que quan facin trajectes habituals, que intentin de tant en tant decidir quin trajecte fan. No? Que no vagin de manera automàtica. Això és una tonteria, però jo recomano a la gent que ho faci i a veure què experimenten.
Ho feia en Francesc Marginet, que marxava d'aquí de la ràdio. Exacte. I preguntava com marxar.
Exacte, i crec que és un exercici molt interessant. Però, sobretot, crec que per mostrar el caràcter artificial i veure quin impacte pot tenir això, ara posaré un exemple molt banal, o molt mundano, molt quotidià, però crec que a la quotidianitat hi ha molta informació i hi ha molt aprenentatge. Com s'estructuren avui en dia les cases? Com edifiquem les cases? És molt curiós veure com tots els salons estan enfocats a la televisió com si fos gairebé una cerimònia, o sigui, és algo molt fort, no?
Jo tinc molta mania amb això, eh?
Jo,
gairebé sí, un toc.
Exactament, exactament. I a vegades estàs socialment a un lloc i estan cinc persones assegudes al sofà, tothom mirant la tele, la pagada.
Sí,
i dius,
sí, sí,
però
sí,
quin
sí,
sentit
té
això?
És així.
No? Però és clar, un objecte interessant és com, doncs, on hi ha la tele, posa un altre sofà. I així ens hem de mirar la cara quan parlem.
Per exemple.
Per exemple. No? O la taula, que és un espai on només mengem, doncs fem una taula grossa, la posem al mig de casa i és un lloc on xerrem i debatim, no? Que la taula sempre ha sigut un objecte històricament molt important, o sigui, i més jo crec que la nostra cultura, crec que especialment la cultura catalana és una cultura de la sobretaula.
Sí, i tant.
No? Especialment, sí, sí. A mi sí, m'encanta les sobretaules, eh? Soc un
fan
absolut.
Val, val, val.
Però vaja, crec que s'entén per on vaig, no?
Sí. Com
agafar aquests espais que estan estructurats d'una manera i anem a donar-los la volta, no? Jo visc amb molta preocupació, i això va en sèrio, és com crec que hi ha una dinàmica o una línia en tots els municipis on cada cop hi ha menys bancs, els bancs s'enfoquen a la carretera, ja no hi ha els llocs on tu podries veure un banc no està il·luminat a la nit.
Hi ha bancs separats.
Hi ha bancs separats, no et pots mirar la cara si estàs a un banc amb una persona.
Una cosa nova, exacte, una cosa nova estranya que han fet bancs separats que es donen a l'esquena.
Exacte. I com m'he de relacionar jo socialment així? Anant al bar. Ah, amigo. Això és el que volen, que compris, que consumeixis, no? Que tots aquests espais...
No es queixa perquè li dic camarada.
Ja, ja.
Tira, tira.
Però clar, és un tema... Jo crec que és superimportant, perquè és,
sí,
a poc a poc i es van creant dinàmiques socials, i aquest és el món que habitem. Si tu habites un món on precisament no hi ha espais on tu puguis estar simplement amb la gent parlant... No sé, ara allà a Madrid em sembla supercòmic com a la nova Plaça del Sol, diguéssim, els bancs que han fet quan plou es queden inundats dos dies. I dius, va, doncs quins grans bancs aquests per estar-s'hi, no? Però...
Leo, ara saps que m'agrada fer-te la punyeta a vegades,
sí, sí,
eh?
Fes-me la punyeta. Dispara.
Ara molta gent que ens senti dirà, sí, sí, jo li compro el Leo tot plegat, li compro que estem en una època de crisi, que tot allò que ens van vendre no es materialitza, que hem de canviar el paradigma de cap on volem arribar, que hem de canviar estructures, etc etc.
Vale.
Però el Leo m'està dient que tot lo dolent ve de fora.
Vale. Ja sé per on
vas. I no ens mirem cap endins. Vale. No?
Ara respondré d'una manera bastant... Mira, hi ha diverses coses aquí, no? Crec que l'individu, evidentment, sempre té una responsabilitat. Això és un fet. Això és un fet. Ara bé, com a ja que tinc el mote de camarada, evidentment, el col·lectiu és una cosa i l'individu és una altra. No? I, curiosament, sempre es culpa l'individu que, diguéssim, un exemple claríssim, no? Gran dinàmica social, canvi climàtic. Recicla que si no destruiràs el món. Ara bé, si ets milionari, agafa't un jet privat i aquí no passa res. No? Entens per on vaig, no? És a dir, tots som responsables, però no de la mateixa manera. Compte. Vull dir, ja estàs... Jo abans comprava molt el discurs de l'individu, de... ens hem de... Però aviam, aquí hi ha unes responsabilitats i aquí rendir comptes. Vull dir, però sí que és cert que moltes vegades ens escudem darrere de les dinàmiques socials per no responsabilitzar-nos com a individus. Jo crec que tenim la responsabilitat com a individus de col·lectivitzar-nos. d'entendre que els nostres problemes individuals no són individuals, sinó que són col·lectius. I a través d'una associació de la gent... Bueno, jo sempre, la teràpia de grup em sembla una cosa interessantíssima, per exemple, perquè no atomitzes els teus problemes, els comparteixes. No? I entendre que els nostres problemes individuals ens hem de responsabilitzar de manera col·lectiva per poder tindre una força i compartir un espai i fer d'aquest món més habitable, perquè si no estem atomitzats com a societat. I la societat, per exemple... on crec que té un problema molt fort amb això, és el Japó. O sigui, el Japó, hi ha una causa... No és raro que la gent mori amb 50, 65 anys per causes naturals, perquè és una societat tan atomitzada, amb tanta manca de relacions socials, que quan se li moren els seus pares, la gent es queda sola. Ostres, això és molt heavy, eh?
Sí, sí.
I crec que una de les maneres de responsabilitzar-nos és individualitzar... No em surt la paraula,
Individualitzant.
Individualment, o sigui, una manera de responsabilitzar-nos com a individus és esforçar-nos per entendre que som un col·lectiu, no? I davant de tot, sempre ens definim a través del col·lectiu. O sigui, el col·lectiu abans que l'individu. Això aquí un neoliberal ara mateix em vindria un ganivet i em tallaria, però...
Clar, clar, abans li preguntava a Joan Carles Mèlic si estàvem polititzant la filosofia. I ell em responia que la política està en tot arreu.
Exacte, tot és polític. O sigui... Més que res, la filosofia és essencialment política, perquè tot, diguéssim així, tot predicat té una connotació política. No? O sigui, qualsevol definició de qualsevol cosa té una particularitat política. Per això hem de mirar sempre a qui beneficia la definició, que és una cosa que vaig comentar aquí un dia. Potser el que s'està definint és una mica igual, però aquest discurs en concret a qui beneficia? Aquí és on està la cosa, no? I després, és com poder... La filosofia no es polititza. El que es pot fer per l'enfletària, però llavors no és filosofia. Llavors és autoajuda o... un ensayo sobre la madre pàtria, no? Un rotllo, nada que perdonar, España, viva España, saps? O sigui, són coses molt diferents, no? Ja podríem dir el sofista. El sofista és aquell que utilitza la filosofia com una eina política al benefici d'uns quants o dels seus interessos particulars. Ara bé, tot filòsof és sofista també, eh? Aquí no salva ningú.
Li preguntava també a Joan Carles Mèlic abans, i aprofito que l'hem tingut per passar les preguntes que li feia amb ella. Ell sovint diu a les seves classes que per entendre un autor, i ara mateix som davant d'un altre autor, com Leo Spluga, recordem que ha fet, entre altres, una obra de teatre, que és La Tremolor, que ja s'ha estrenat,
correcte,
però que podrem veure a la Gleva d'aquí uns mesos.
No? 22 de març l'estrena.
22 de març?
Apuntin.
Tenim data?
Tenim data, tenim data.
22 de març a la Gleva, eh?
Així és.
Val. Deia Joan Carles Mèlic que per entendre un autor ens hem de posar en la pell de qui pensa, però sobretot hem d'entendre contra qui pensa.
Mira, ens ha sortit bonista aquest senyor, eh?
Contra qui pensa, Leo Spluga?
Contra qui penso? Buah, jo crec que està bastant clar, eh? Mira, jo penso especialment contra diversos col·lectius. Primer, els cientificistes. Són el meu enemic número 1, cientificistes. Enemic número 2, neoliberals. Enemic número 3, filòsofs patriòtics. Així seria la línia, més o menys. I mira que els tercers m'agraden, eh?
Sí?
I ho passo malament llegir-los, eh? Perquè m'agraden. Però no se'ls pot tolerar algunes coses. I, sobretot, jo intento pensar sempre en contra de tot allò que pretengui de fer la vida una cosa utilitària, una eina, i mecanitzi l'existència humana. Per mi és la major tragèdia, l'amenaça de la tècnica. Això està... jo crec que és el gran enemic.
Mèlic deia que ell pensava contra la metafísica sempre.
És clar, com a bon postmodern. Como hijo de su tiempo.
Tu no?
Jo he de reconèixer que a mi la metafísica m'agrada. Per què? Perquè, clar...
Un dia el portarem i farem un debat.
I tant, perquè pensar contra la metafísica és metafísica pura i dura. És a dir, pensar que un pot destruir la metafísica és la gran metafísica. I de la mateixa manera que la il·lustració és el gran mite. O sigui, el gran mite d'intentar superar els mites. O sigui, que a mi la metafísica contra metafísica m'encanta, també. O sigui, tots els autors que intenten destruir la metafísica proclamant una nova metafísica, en mi equipo. Vull dir, estan en mi equipo.
Va, més coses que volies explicar-nos sobre aquest món, sobre el món filosòfic.
Vinga.
Alguna més, va.
Volia comentar una cosa que crec molt interessant, reivindicant sempre els objectes aquí, no com a coses utilitàries, sinó com a presències, perquè és... Curiosament, la presència, que és com un atribut com radicalment humà i vital, no? L'existència és una presència.
Sí.
Però les coses només se'ns presenten quan ens fan nosa. És a dir, tu, diguéssim, estàs a casa teva, no? I fas la teva quotidianitat i te n'adones que els objectes estan allà precisament quan no estan al lloc on de normal estan. Quan hi ha un desencaix en aquest automatisme zombi del dia a dia, de cop dius, ostres, si això és un objecte, no? O on estic jo ara mateix, no? A vegades un està al transport públic i de cop, quan porta 30 minuts al tren, se n'adona que està al tren i dius, ostres, què ha passat aquí, no? Perquè hi ha hagut un desencaix, hi ha algú que no encaixa, no? O agafem consciència dels objectes precisament quan aquests objectes deixen de ser útils. Vull dir, i això crec que és un allegato molt interessant, no? És a dir, crec que és molt, un exercici creatiu molt interessant, per exemple, agafar els objectes i fer-los servir per coses per les quals no estan pensats. No? Sembla una tonteria, però no ho és. És a dir, un agafa consciència d'una cadira quan no pot seure una cadira. És a dir, quan tu vas a seure una cadira i no pots seure en aquella cadira, dius, ostres, això és una cadira. I penses, quina història ha tingut aquesta cadira, per qui l'ha dissenyat, qui l'ha pensat, de quins materials està... Te n'adones de tota la seva realitat perquè precisament tu no l'estàs podent utilitzar i no la pots dominar. Uh-huh. Vull dir, la presència sempre apareix com una no possibilitat de dominació. El ser humà intenta dominar les coses, però el món és un món inhòspit.
És una mica volem allò que no tenim.
Exacte. I volem dominar allò que no tenim. Aquest és el punt. Això per mi és lo problemàtic. Intentem dominar allò que no tenim constantment, però sense escapar de les mans. I allà és on els objectes se'ns apareixen a la seva. Quan algú se'ns escapa de les mans.
Va, minut i mig i ja arribem a 6:15 de la tarda. Mm-hmm. Anem al tuit?
Anem al tuit. Ostres, ui, he tingut jo un pollastre amb Twitter aquesta setmana.
Sí, per què?
Em van cancel·lar la compte.
És veritat,
però
me l'han tornat
avui.
Per què això? Es pot explicar o no?
Sí, no, evidentment, no he comès tanta broma que feia en l'Audiència Nacional, al final he pillat. No, és més que res...
Pillat d'Elon
perquè, Musk. Exacte, perquè vaig posar la meva data de naixement i em va dir, ah, sí, ets menor de 13 anys, vale, i em van bloquejar la compte. O sigui, evidentment no sóc menor de 13 anys, per l'audiència, que ho sàpiga.
No, evidentment no ho és. No explotem... Deixa ajuntar-me el camaradisme ara mateix?
I tant.
No som Nike.
Exacte.
29 minuts que passen de les 5 de la tarda, anem al tuit. Leo Espluga el dia 6 de desembre, que deia «No veas la de racismo que se nos está escapando con tanto meme, ¿no? Tengo la tele inundada, aún con casi todas las palabras silenciadas. No sé, yo me miraría algunas cosillas». Saps què està sonant? Avui no cabràs tu, cabré jo.
Fol-li.
Està sonant l'himne nacional de Marroc. I contra el racisme, a qui no li agradi, que es foti. Gràcies, a l'Espluga.
Ràdio Estel.